les més transparents i els sectors privats en la gestió de les seues dades obertes amb la creació del Consell Provincial de Reutilitzadores. A més, la Diputació ha commemorat avui el Dia d'Europa amb una completa programació institucional que pretén ficar en valor la importància de la Unió Europea per a la província de Castelló com instrument comú dels territoris a favor de multiplicar les seues oportunitats de desenvolupament i futur. No obstant, té especial rellevància que es commemori aquesta data per part del govern provincial, doncs el caràcter europeista del president Moliner en tota la seva trajectòria política al front de la Diputació l'ha portat a mantenir constant la seva defensa dels interessos de la província, també en la Unió Europea. Ja siga com a president en el seu dia del principal lobby europeu de províncies Partenàlia i ara a través de l'oficina informativa Europe Direct Castelló, el president del govern provincial manté obert de forma permanent un canal d'informació i comunicació amb les actuacions i directives europees que poden afectar d'alguna manera a la província de Castelló. Parlem de diferents localitats de la nostra província. Ens aturem a Nules, que continua treballant en la reactivació del programa d'actuació integrada de l'àrea hortofructícola, de manera que en la Junta de Govern local s'ha autoritzat el cobrament als propietaris de l'última quota que permetrà acabar les obres de condicionament de vials i signar el conveni amb Iberdrola per a garantir el subministrament elèctric a les indústries d'aquest polígon. Es tracta d'un pas més per a la regularització d'aquest espai tan important per al nostre municipi, que es va iniciar en els anys 90, assegurava l'alcalde de Nules, David García, el qual deia que s'ha aprovat la sisena i última quota, ja que el cost de les obres d'urbanització s'havia dividit en 6 quotes perquè fora menys costós per als propietaris. Ens anem cap a Castelló. La regidoria de normalització lingüística acaba d'editar els quaderns Sentir amb les orelles, un material que pretén sensibilitzar la població escolar sobre les persones amb discapacitat sensorial i la importància de la llengua de signes per a facilitar-los la comunicació. Aquesta publicació ha comptat amb la col·laboració de l'Associació de Persones Sordes de Castelló. El quadern Sentir amb les orelles forma part de la col·lecció El Club Lo Blanc, i comprèn un conte que convida a la reflexió sobre la integració de persones amb diversitat sensorial. Uns exercicis a manera de passatemps per a treballar el vocabulari bàsic relacionat amb la discapacitat sensorial i diversos dibuixos que exemplifiquen com s'expressen alguns conceptes bàsics en llengua de signes. I abans de l'actualitat municipal, un succés, la Guàrdia Civil ha investigat a una dona com a suposada autora d'un delicte de simulació de delicte. L'actuació s'iniciava arrel d'una denúncia presentada en el quartel de la Guàrdia Civil de l'Alcora, on una persona informava que havia sigut objecte d'un robatori al seu domicili, subtraent-li diners en efectiu, joies, rellotges i electrònics. Els guàrdies civils iniciaren una investigació per esclarir el fet i després de realitzar una minuciosa inspecció ocular en la que van donar com a resultat que la porta d'accés a la vivenda no havia sigut forçada. Posteriorment, els guàrdies civils es van entrevistar novament amb la víctima, entrant la mateixa en contradiccions. Per tot això, els agents van procedir a la investigació d'aquesta persona, una dona de 60 anys com a suposada autora d'un delicte de simulació de delicte. I parlem ara del Partit Popular, que dins la seva campanya electoral avui presentava una revolució fiscal. Segons explicava el portaveu del Partit Popular, el candidat a l'alcaldia Héctor Folgado, i es volen que Vila-real no perga serveis, que continuï el manteniment del poble, que millori el manteniment del poble, i també plantegen una revolució fiscal. Per això han plantejat un decàleg amb tres objectius: fer justícia en els veïns, incentivar els llocs de treball i donar facilitats a la ciutadania. La primera decisió que diuen que prendran si estan dins del govern és sol·licitar al govern d'Espanya una revisió dels valors catastrals. A més, també expliquen que bonificaran al 95% la plusvàlua, incentivaran les bonificacions a les pimes que creen nous llocs de treball o, entre altres, bonificaran el IAE als primers 5 anys a les empreses que creen ocupació a la ciutat. A més, el regidor Carlos Gil també explicava que volen que hi hagi un servei a l'Ajuntament per part dels veïns. Explica que ells volen que s'enviï una carta informativa del que han de pagar els veïns durant l'any en matèria d'impostos i les dates en les que poden pagar-ho per a que s'assabenten. També que informaran en temps per a que puguen sol·licitar les ajudes. A més, explicava que volen crear una oficina d'assessorament perquè les empreses que s'instal·len a Vila-real tinguin facilitats i tinguin transparència. Altres de les propostes que plantegen des del Partit Popular, un dels punts bàsics del seu programa és la creació d'un portal de transparència amb informació accessible, fàcil i actualitzada. Des de l'equip de govern et contem que l'Escola Municipal d'Igualtat i Prevenció de la Violència, impulsada per la regidora d'Igualtat i les entitats de dones de la ciutat, ha lliurat els diplomes de la primera edició. La regidora de l'àrea, Rosario Royo, ha valorat el bon funcionament d'aquesta primera convocatòria, que sumen a les activitats programades per les associacions implicades: Associació Andrea Carballo, Juntes de Creu Roja, el grup de dones de Vila-real, el grup LGTBI i Mujeres por la Igualdad. Finalment et contem que el compositor vila-realenc Alfredo Sanz posa música a poetes valencians en el CD Sons i Somnis. La poesia i la música es donen de la mà en el CD Sons i Somnis, un nou projecte del músic i compositor Alfredo Sanz, patrocinat per la Regidoria de Cultura. El projecte, presentat aquesta setmana amb la participació del regidor de Cultura, ha consistit en l'enregistrament de 10 temes compostos i musicats per Sanz sobre sengles poemes de diversos escriptors valencians. Entre els poemes musicals destaquen els dels vila-realencs Vicent Fausto i Manel Pitarch. També s'han inclòs poemes de Miquel Peris, Manel García i Bernardí Robert. La veu l'ha posada la mezzosoprano Francisca Sales, amb la col·laboració del tenor Vicent Ombuena. Arribem a la 1:14 del migdia. Fiquem el punt i final a aquest repàs per l'actualitat política provincial i local. Nosaltres fem una pausa i de seguideta continuem presentant-te convidats.
Taberna Los Galgos apuesta por la buena música y por eso el 11 de mayo a las 7:30 de la tarde te ofrecen la actuación de Rumbología. Taberna Los Galgos, con servicio de comidas y cenas para quien no disponga de tiempo y un trato amable para que te sientas como en casa. Taberna Los Galgos, calle Joan Bautista Llorens, 117 de Vila-real. La cooperativa amplía sus servicios con el supermercado Taula Basic. Encuentra todo lo que necesitas a un precio competitivo. Además, te ofrecen pan recién hecho todos los días. Abierto de 8 a 8 y los domingos y festivos de 8 de la mañana a 1 y media de la tarde. También cuentan con una amplia zona de aparcamiento gratuito. Seas socio o público general, ven a conocer los nuevos servicios de la cooperativa en Avenida Castellón 75 de Villarreal.
Agripesa. Talar, labrar, segar, regar, podar, pulverizar, limpiar, afilar, desbrozar y también reparar. Si necesitas maquinaria agrícola, jardín o forestal, ya seas particular o profesional, ven y pregunta por nuestra oferta primaveral. Agripesa, calle La Plana 36 de Villarreal o www.agripesa.com.
Jornada de portes obertes al Centre Social de la Fundació Caixa Rural Villarreal. Aquest divendres, coneix les nostres instal·lacions renovades en horari de 11 a 2 i de 4 a 9. Celebra l'inici de les festes amb la Fundació Caixa Rural Villarreal. Jornada de portes obertes. En Briset Mòbil estem d'aniversari. Complim 20 anys oferint les millors solucions per als vehicles dels nostres clients. Treball, proximitat i esforç són la nostra senya d'identitat. Gràcies per la vostra confiança. Briset Mòbil, des de 1999, al vostre costat. Fantasia.
Des de la 92.2 de la freqüència modulada, anem a parlar d'una normativa que es va publicar fa uns mesos i debut al pla que va donar d'ací no res ja es converteix en una obligatorietat per a les empreses. Ens referim al registre de l'horari dels treballadors, del seu horari laboral. Per tal de conèixer més detalls de com afecta, de com es pot gestionar aquest registre, ens acompanyen des de Sisenred, Cecília Nuño. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
I també Luis Rodas. Bon dia.
Hola, bon dia.
Estem parlant d'aquesta... estamos hablando de esta ley que ya se publicó en marzo, creo que comentabais. ¿En qué consiste o qué estipula?
Vale, mira, esta ley se publicó el día 11 de marzo y bueno, ha modificado el Estatuto de los Trabajadores y establece la obligación de registrar todos los trabajadores, registrar la entrada y la salida de la empresa, del horario de trabajo. Tiene que quedar registrado. ¿Vale? Esta ley entrará en vigor el 12 de mayo porque se publicó el 11 de marzo y son dos meses, dio de plazo el gobierno, dos meses para, digamos, que entrase en vigor. Uh-huh. Porque claro, las empresas que no tienen fichadores, pues te dan un plazo. Entonces el 12 de mayo, que es el domingo, uh-huh, entra en vigor, por lo que el día 12 de mayo todos los trabajadores, todos, tendrán que fichar la entrada y la salida del trabajo. O sea, sería entrar por la mañana, luego si van a almorzar, también tienen que registrar el fichaje del almuerzo. Uh-huh. Cuando entran del almuerzo, vuelven, también tienen que registrar, y luego ya la salida al mediodía. Y por la tarde, si vuelven, pues igual, tienen que hacer el registro de entrada y el registro de salida, ¿vale? Uh-huh. Los que hagan jornada partida, si hacen jornada completa, o sea, ¿cómo se dice? Intensa, intensiva, el horario intensivo, da igual, entrada, salida y descanso del almuerzo que corresponda.
Uh-huh. Independientemente de la cifra de trabajadores de la empresa.
Sí, 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 o sea, aunque tenga un trabajador, el registro tiene que quedar ahí. Luego, este registro se tiene que guardar 4 años, tienes que tenerlo guardado porque la inspección te puede pedir cualquier registro de 4 años atrás. Uh-huh. Entonces, bueno, ahora sí, después explicaremos las distintas clases de fichaje, porque claro, no es lo mismo una persona o una empresa que tenga trabajadores físicos tal cual en la empresa, ¿vale? Entonces no habría ningún problema, pero hay muchas empresas que, por ejemplo, camioneros que no pasan ni por la empresa, pues tienen su camión, y o comerciales, actores, por ejemplo, también que no pasan. Entonces os diremos las distintas posibilidades de fichaje que existen o que nosotros pues tenemos previstas para cubrir todos los campos, claro. Uh-huh. Y da igual que tengas un trabajador que tengas 20, 50 los que tengas. Uh-huh. Sí.
Una empresa que no cumpla, ¿a qué se expone? ¿qué le puede pasar, no? Si no tiene este registro.
Sí. Bueno, a ver, esto todavía no, como todavía no ha entrado en vigor, que entra el domingo, todavía no sabemos exactamente cómo va a actuar la inspección a este respecto, porque digamos, ellos han lanzado la ley, pero quizás falta pulirla un poquito. De momento tenemos que cumplir con el registro horario, eso de entrada. Lo que se ha estipulado en esta ley, que en el caso de que vaya la inspección y no tengas este control horario, las multas pueden ir de 626 euros a 6.250 euros. Se sanciona, o sea, si hay varios trabajadores que no han cumplido este fichaje o se han olvidado o lo que sea, no es una sanción por cada trabajador, sino es una única sanción. O sea, si hay tres trabajadores que han incumplido o se han olvidado o lo que sea, hay alguna irregularidad, no son, por ejemplo, 626 por cada trabajador, no. Uh-huh. Es una única sanción que es importante, ¿vale? Mínimo son 626 euros.
Uh-huh. Así que también el trabajador que más o menos esté tranquilo, porque no se cargaría a él, no sería una responsabilidad, ¿o sí?
No. Siempre es responsabilidad de la empresa. Por eso es la empresa la que tiene que digamos, le interesa y tiene que estar obligada a, perdón, a obligar a los trabajadores a que cumplan con el fichaje, porque realmente quien paga las multas y quien se la juega es la empresa. Uh-huh. Sí, el trabajador, claro, no tiene ninguna responsabilidad en esto, pero la empresa es la que tiene que hacerle que tenga esa responsabilidad porque se la juega, o sea, y tiene que cumplir, es una parte más de su trabajo, el fichar.
Uh-huh. Explica, ¿no?, que cada empresa puede decidir de qué forma es volver a que es fichatge y suposem, clar, després registrar y tindre guardats 4 anys les dades, doncs així ve també la part informàtica, no? Com es fa que no es perga, no? Les copes de seguretat.
Molt important, sí, com sempre, lo que està, la forma del fitxatge és potestat de l'empresa, però si n'hi ha representants dels treballadors, té de comunicar als representants dels treballadors la forma. Tenen que ficar d'acord, pues, com anem a fer el tema del fitxatge, i una vegada que està fet, ficar en marxa ese sistema. El sistema, el que parlem, pot ser de qualsevol forma que estiguen tots d'acord. I té que estar a l'abast tant de l'empresa com del treballador, com del representant dels treballadors, en el cas de que sigui una empresa més gran i tinga. El treballador també té dret, i els representants dels treballadors, a veure en qualsevol moment els seus fitxatges. No és una cosa que s'amagui i ja està. A part d'això, evidentment, el treballador, com se tenen que guardar 4 anys, el treballador vol veure el de fa 3 mesos, per dir-ho, doncs, evidentment, a part de guardar-ho, té que tenir una còpia de seguretat en un lloc que estiga accessible però no per a tot el món, evidentment, en les seues normes de seguretat, evidentment, i que se pugui accedir durant 4 anys, que és el que te pot demanar la inspecció de treball.
Uh-huh. Quiero añadir un poquito que estos fichajes están a la disposición, como ha dicho Luis, de los trabajadores, del representante, de la inspección o de la seguridad social. Te lo pueden pedir cualquiera de estos organismos o de los trabajadores y representantes. Si quieres te digo los distintos modelos de fichaje que nosotros estamos barajando, ¿vale? Pues para las empresas, bueno, existe un fichaje que digamos es manual, ¿vale? Manual quiero decir, lo que pasa que esto es tercermundista y muy difícil de cumplir, que consiste en una hoja Excel que pone hora de entrada, hora de salida, y tiene que firmar todos los días el trabajador a un ladito, ¿vale? Eso es apuntar a boli cuando entras, apuntar a boli cuando sales, o sea, esto es tercermundista, pero también está permitido. Y aparte, esto es el inconveniente de que tienes que tener un montón de papel acumulado de todos los meses, de todos los trabajadores, archivarlo. A ver, ya te digo, tercermundista, yo este no lo aconsejo porque di todos los días firmar el trabajador ahí a un ladito, se te puede olvidar. Bueno, ese es muy fácil de que huele, ¿vale? Luego estaría, si tienes la empresa, los trabajadores trabajan físicamente en la empresa, entran y salen de allí, es el que nosotros recomendamos es el fichador digital, que es poner un fichador allí, en un ladito, en la oficina o en cualquier que donde elija la empresa, y con la huella digital del trabajador, el ficha, y ¡pum!, queda registrado automáticamente. Luego está, tenemos un fichador que este va muy bien para las personas que no trabajan físicamente en la empresa, como ya he dicho antes, pues camioneros, actores, comerciales o incluso gente que trabaja desde casa, ¿vale? Que es una app, una app que se instala en el móvil, nosotros os decimos cómo se instala y tal, y cada trabajador tiene su usuario y su contraseña, y automáticamente cuando empiezan su jornada abren la app, ponen horario de entrada y ya queda registrado. Todo esto queda registrado en el programa, ¿vale? Y queda todo archivado en un ¿cómo se dice, Luis?
En una base de datos,
que no me salía la palabra. Una base de datos que lo tendrá la empresa, y nosotros también tenemos esa base de datos, también la tenemos nosotros, ¿vale?
Así que una doble garantía, ¿no? Por si acaso se perdiera.
Siempre hay que tener una doble garantía. Luego, que no existe, está el digital, en la app.
Sí, lo pueden hacer por el que digo ella, que es simplemente una aplicación del móvil. También pueden hacerlo en una página web, que está al mateix efecte, per si està, pues lo que diem, un teletreballador que està a casa, no té mòbil d'empresa o no vol gastar el mòbil, simplement en una pàgina web, també en el seu usuari i la seva contrasenya, pot registrar l'entrada o quan ell se fica a treballar, com siguem, i quan deixa de treballar també. Tenen l'aplicació i el que diu ell, pues en la huella, quan es van a un puesto físicament, al mateix centre de treball, i és fàcil de controlar. Però és que, clar, l'altre és més còmode perquè serveix per a tot, tant com a gent que treballa físicament en el centre, com a gent que està, pues, lo que parlem, un conductor, un comercial que està en fora, en qualsevol moment pot fer el fitxatge d'entrada i eixida sense tindre que dependre d'anar físicament al centre de treball.
I crec que aquesta norma també ve perquè Europa segurament anirà en aquesta línia, no? O ha anat en aquesta línia. Algú dirà, pues mira, jo no vull que me controlen, perquè han de saber si entre whisk. També alguna empresa gran dirà, no, però és que així no sé si n'hi ha algú dins, si n'hi ha algun incendi, no n'hi ha. Sí. Clar, ahí està el si és un control excessiu o ho fan pel bé del treballador?
No, a veure, jo crec que és pel bé del treballador. De fet, esta llei, físicament, bueno, cada vegada se diu medidas de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, en el preàmbul del decret llei, realment és una llei, és un decret llei perquè es va fer d'urgència, lo que explica bàsicament és que incluye reformes normatives dirigides a regular el registro con forma de combatir la precariedad laboral. O sea, està dient que lo que vol és un benefici per al treballador, ¿sabes? Perquè una de les coses que diu és que en l'any 2018 es van deixar sense pagar o sense controlar més de 2,5 milions d'hores extres. Evidentment, això, si no estan sense controlar, una de dos, no cotitzen a la seguretat social, no se paguen al treballador, possiblement, i possiblement també estan llevant puestos de treball, perquè si no se fan aquestes hores, aquestes hores podien cobrir-se. Si comptes a 8 hores per persona, quantes persones se podria contratar més? O sigui, això és bé per al treballador. De fet, la Unió Europea, en el Parlament Europeu, ja va fer una norma, o ja va dir una normativa, o va aconsellar als països, en el 2003, el 4 de novembre de 2003, ja va aconsellar als països que se fera un registre de jornada o un control més exhaustiu, precisament per això, per a millorar les condicions laborals i per a millorar també l'atur, que tinguin més puestos de treball, que la gent treballi les hores que toca i no se facin més hores extres de les legals, o que si se fan, evidentment se cotitzen, se paguen. O sigui, realment és un benefici per al treballador. El que tu dius, pot pensar, no, és que me volen controlar i tal. Bueno, però volen controlar, no, al revés. O sigui, tot el que explica el preàmbul és precisament per afavorir al treballador. Sobretot així, per exemple, ho tenim molt clar en la part que estem així d'hostaleria, evidentment, a la playa i tot això, pues aquestes hores, tots sabem que hi ha puestos que les hores pues, ni se controlen, hi ha gent que treballa, pues això, quasi pràcticament 7 dies a la setmana, pues això és el que no vol, que sobretot aquests sectors que solen ser més, no sé, pues, que solen tindre més problemes en el tema este del fitxatge, pues fer-lo d'una forma fàcil, eficient, i que se controle de veritat, i que un estigui treballant 7 dies de hores, i que després al contrat fiqui que ha treballat 40 hores a la setmana o inclús menys. Això és molt important. O sea, sempre pense que és per a benefici del treballador, que no pensen mai que és per a un control o per fer-los amb allà abans, no? Per molestar.
Sí, perquè les hores legals extras que se poden fer són 80 hores al any. 80 horas extras al año. Claro, muchas empresas esto lo sobrepasan. Entonces, lo que el gobierno quiere intentar con esto es que si en una empresa, por necesidades de trabajo de la empresa en sí, pues tiene que hacer muchas horas, pues que contrate a más personal. Entonces, a ver, que esto es la ley. que luego es muy difícil de aplicar, porque bueno, todos sabemos, estamos en el mundo real y sabemos cómo funciona todo, pero vaya, ellos, digamos, el gobierno, pues no está imponiendo esto pues para, digamos, regular el horario, regular estas horas extras, que luego se haga o no, pues bueno, ya se verá, pero bueno, es aconsejable que se siga la ley, porque hay sanciones y porque bueno, también creo que si son 80 horas al año lo que tienes que hacer máximo de horas extras y están haciendo más algunos trabajadores, pues también les dan posibilidades, si cumplen la ley tal cual, dan posibilidades a otras personas que trabajen también y que bajar un poquito el paro. A ver, esto es lo que se está intentando.
Pues bueno, los empresarios no pueden decir, no, por vuestra parte sabéis informado, porque quizá alguno, ay, pues yo no lo sabía. Claro, será complicado, ¿no?, que todo el mundo lo sepa. Igual los grandes sí, pero y ya tendrán estos archivos, los más pequeños, ¿no?, y la hostelería, pues más complicado. Pero bueno, pues vosotros no ha sido, ¿no? Sé que la información está, y si tienen alguna duda al respecto sobre este u otros temas relacionados con la gestión de la empresa, de los documentos, ¿cómo pueden hacer para localizarlos?
Bueno, pues nosotros, la empresa se llama SisenRed, tenemos la página web, que es www.sisenred.es. Ahí tienen información. Nosotros estamos en la calle Ducat de Atenes 14, entresuelo 8. Uh-huh. Ahí os, bueno, pueden venir cuando quieran a visitarnos y les informaríamos de todo esto, del fichaje, que es muy importante, pero muy importante. Y bueno, también lo del tema de la ley de protección de datos, que también es otra cosa que está ahí. Muchas empresas no lo tienen y lo tienen que tener, porque luego vienen los sustos con las inspecciones. Uh-huh. Y bueno, y nuestro teléfono es el 644-392-359. Nos podéis llamar a cualquier hora de la noche, ¿no? Del día.
A poder ser, ¿no? Que si no, lo cobréis como extra.
Exacto, lo cobraremos como horas extras. Y bueno, y allí pues concertar una visita, y estamos a la disposición de todas las empresas que necesiten algo de información, o incluso instalar el fichador que más le convenga.
Pues esperemos que podáis ayudar muchos empresarios y también de forma directa o indirecta a los trabajadores. Cecilia, muchísimas gracias. Hablamos pronto.
Vale, muchísimas gracias a vosotros por estar siempre ahí, y nada, y feliz día.
Igualmente, y Luis, también muchísimas gracias, y parlen pronto.
De res, seguro que pronto torne a estar así.
Primavera, verano, en Khaki Moda Joven. Vístete con la mejor moda y los complementos de prestigiosas marcas como Liu Jo, Guess, BSB, Sylvian Heath, Annie Bay, Munich o Pepe Jeans. Que la primavera no te pille desprevenida. Khaki Moda Joven, calle Colón 1 de Villarreal.
No hay alegría mayor que ver a ser a su sitio la primera comunión.
Abierto plazo de confección de listas de comunión en Sport 2 Villarreal. Sin prisas, con atención personalizada fuera de horario comercial. 964-033-162. Calle Solades, frente Biblioteca, junto I Estárrega. Listas de comunión en Sport 2. 964-033-162. Sport 2 Villarreal. Comulgando con el deporte.
I una setmana més obrim aquest espai radiofònic a la programació, a totes aquestes activitats que s'estan duent a terme al Mercat Central fa només uns dies. El seu perfil a Facebook va publicar aquesta programació, però també volem conèixer i que ens expliquen quines són aquestes activitats programades, i per això tenim a l'altra banda del fil telefònic a la nutricionista i també a coordinadora de tota aquesta programació, Sheila Llop. Molt bon dia.
Molt bon dia, Sheila.
Doncs estrenem un nou mes de maig, amb noves propostes que ja han arrencat, però ens agradaria, com en la darrera entrevista vam estar allí in situ, en aquesta escola de Pasqua, saber com va anar, quina és la valoració que feu del treball amb els més menuts.
Bueno, pues la valoració és molt positiva, perquè sempre tenim molt bona resposta, tant per part dels pares com dels xiquets. Van gaudir molt i, bueno, i sobretot van aprendre, i va ser, pues, bueno, un matí que va passar molt ràpid, però que els xiquets, bueno, se van quedar molt satisfets, i després els pares també, i sobretot en ganes de provar-ho a casa, que això és l'important, no només que se quede en una activitat que se fa al mercat, sinó que després se puga comprar allí i se cuina a casa.
I
Sí que és important aquest balanç, aquesta bona resposta a una convocatòria a més. I arribem també a un mes especial, també a punt de començar les festes, també ens anem igual una miqueta més de mare en la cura d'allò que mengem, i per això és important, no, que continuen aquests tallers. Per als més menuts hi haurà activitats, i també diguem el dia gran serà el 25 amb un taller per a preparar un plat molt nostre, molt d'ací.
El arròs, sí. Farem un curs d'arrossos i, bueno, la recaudació que se faci, perquè les places dels arrossos se vendran, i la donació serà per l'Associació contra el Càncer. I, bueno, vindran dos cuiners i ens ensenyaran a cuinar. Tots sabem cuinar el típic arròs o la paella a les nostres cases, però, bueno, per perfeccionar la tècnica, també aprendrem, cuinarem tot en productes, evidentment, del mercat, que estiguen frescos, que siguen de temporada i de proximitat. I després, sobretot, ells ens ensenyaran, pues, com bordar els arrossos, pues, escollint un bon arròs, les varietats que n'hi ha, quin serveix per què, i provarem el de peix i, bueno, el de carn, segons en funció de cada un el tiquet que vulgui comprar. I, bueno, estarem allí des de les 10 i mitja del matí, farem la compra tot el grup que vulgui anar a apuntar-se, s'han d'inscriure per correu electrònic o bé per WhatsApp, i després el que farem serà comprar tots junts, cuinar-ho, bueno, ells ens ensenyaran a cuinar-ho, i nosaltres, bueno, anirem interactuant, i després, pues, bueno, ja per últim, ja degustar-ho. I mentre, si venen algunes famílies, continuaran les activitats de la programació de Artland. Entonces, els xiquets, pues, podran estar en la ludoteca fent activitats paral·leles mentre se cuina els arrossos. I l'activitat la farem a l'aire lliure.
Que tot previst, no? I a més de la paella, que es diu que si no fora per la quantitat d'oli, no? I que la carn o el peix s'ha de fregir, sí, molt, que realment és un plat que ho té tot, no? És un plat molt complet.
És un plat complet i equilibrat, l'únic és, pues, la tècnica culinària que s'utilitza, i sobretot que és la ració. Això, que quan el típic de la mesura de les cases, 100 grams o 3 una d'arròs, però resulta que el nivell nostre d'activitat física no és el mateix, i això seria, pues, per una persona esportista. Però nosaltres, pues, bueno, estem, primer fem un aperitiu, després dinant i després algo dolcet. I la gent li té por a la paella i no a tot el previ, als aperitius i a les pastetes.
Així que s'ha de tenir en compte, no? I també el fet de menjar del paelló i no ficar-ho en el plat, no? Que també
sí,
la ració se'n va.
Sí, se'n va perquè van obrint bandes a dreta i a esquerra, i sense voler, pues, bueno, la ració és molt més alta.
Sí que tot s'ha de tenir en compte, no? I és això, tot i que molta gent així sap cuinar bé, a més ara que tenim el concurs de paelles, doncs perfeccionar o tindre una nova idea, no? O algun truquet nou que no es coneixia, així que és important. I també crec que just aquest cap de setmana estarà la Fira del Llibre per allí al costat, així que també la gent que estiga per allí es pot apropar a conèixer què feu.
Sí, perquè estarem justament al costat, a la plaça Colón estarem en la Fira del Llibre, i nosaltres estarem al carrer Doctor Font, se tallarà el carrer, i, bueno, ja hi estarem. Entonces serem veïns, la Fira del Llibre i l'activitat dels arrossos, així que podem interactuar sense cap problema, encara que, pues, no estiguin apuntats i ho hagin vist durant el matí i revisca quedar-se sense cap problema.
És important, tot suma, no? Perquè l'objectiu és que la gent conega el mercat, que s'apropi. Gent gran, gent menuda, homes, dones, perquè quan vam estar allí són més dones, especialment més majors, no? Així que la qüestió és obrir a tota la ciutadania, que coneguen la qualitat, la bona cuina que es pot fer gràcies al producte de proximitat del mercat.
Així és. O sigui, l'objectiu és obrir-la a les famílies i a les famílies en xiquets, i que, bueno, i que redescobrisquen un poc totes les possibilitats i tots els productes que ens ofereix el mercat central, que molts, pues, no el coneixen, quan a lo millor en menuts, però, pues, per falta de temps, pues, que tornem a entrar al mercat i veure els productes que tenen i provar-los. Per això ho han fet en un plat típic com és la paella. No té res que veure una paella comprada, els productes en una gran superfície, o productes, pues, bueno, que vinguen envasats, o inclús carn congelada o carn envasada, a una carn igualment que està fresca, però que sabem, pues, que té millor qualitat, i el sabor és completament diferent, i la base en les verdures i en el peix és exactament igual.
Doncs és la recomanació, no?, la gent que també acudisca, no?, encara que sigui un dissabte de matí, si és quan té una estoneta lliure, puga fer aquesta compra. I sí que ja per últim, Seila, per a no furtar-te més temps tampoc del teu treball, recordar com pot fer la gent per a inscriure's, per a consultar tota aquesta programació.
tant se pot fer, consultar la programació se pot al Facebook del Mercat Central, i després les inscripcions poden fer-se o bé a través del correu electrònic info@seilallop.com o bé a través de WhatsApp al número de telèfon 645-88-1398.
Doncs esperem que siga molta la gent que també responga a tota aquesta proposta. Tots els caps de setmana, tots els dissabtes, siguen o no festes, hi haurà activitat al mercat per als més xicotets.
També, per més menuts.
N'hi haurà aquests dos, també el 25, aquesta llet de cuina, de paella, de carn i arròs, i peix, perdó. Així que, Seila Llop, com sempre, moltes gràcies per atendre la nostra cridada, explicar-nos aquestes activitats i que siguin tot un èxit.
A vosaltres, gràcies i bones festes.
Igualment.
El próximo curso mi hijo empieza ya la ESO y la verdad estoy bastante preocupada.
Pues yo ya lo tengo solucionado, ya he reservado plaza en el Colegio Santa María de Villarreal. Siempre te atienden muy bien y el contacto con el profesorado es continuo y muy familiar. Además es concertado.
¿Puede que sea la solución?
Pues pásate por la Avenida Europa o entra en www.colegiosantamaria.es.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada, jornada prèvia a festes, jornades prèvies a les eleccions també europees, però ens toca més el tema municipal i per això anem coneixent i desgranant les candidatures a la localitat. En aquest cas, és torns de rebre al Partit Popular, el seu cap de llista, Héctor Folgado, molt bon dia.
Molt bon dia, Sheila.
I també tenim el número 2 en aquesta candidatura, Adrián Casabó, molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs tenim, diguem, ja ho hem comentat abans, un guió estàndard més o menys, no és fixe, no és tancat per a tots, per a que tot el món pugui conèixer les mateixes inquietuds. I en primer lloc ens agradaria saber, per al Partit Popular, quina consideren és la mesura més urgent que caldria activar a Vila-real?
Pues bé, els veïns han vist els últims anys com els han pujat la contribució al màxim històric i al mateix temps els han retallat serveis. Per tant, encontrar l'equilibri podria ser la nostra primera mesura. Nosaltres ja hem dit que la primera decisió que prendrem quan arribem al govern serà demanar-li, sol·licitar-li al govern d'Espanya la revisió a la baixa dels valors catastrals que l'alcalde Benlloc ha bloquejat i que va permetre en Vila-real que paguem no tan sols menys contribució, sinó també menys impostos associats, com són la plusvàlua, el patrimoni, la renta, impost de successions, de donacions, i al mateix temps, en aquest equilibri que parlàvem, el millorar el manteniment del poble, que crec que és una de les problemàtiques que també els veïns estan posant damunt de la taula. Per tant, primera decisió, fer justícia en els veïns, pagar menys impostos, ara que els valors catastrals són més baixos, i al mateix temps equilibrar en els serveis.
Si baixaren els impostos, la gent dirà, bé, clar, si això és financiar el poble, afectaria o no afectaria el pressupost?
Pues bé, nosaltres sempre traiem el mateix càlcul. L'any 2011, que és l'últim any que va governar el Partit Popular, vam ingressar de contribució dels veïns 17.890.000 euros. Són dades exactes. Enguany, l'alcalde de Vila-real, el socialista Benlloc, ha ficat en el pressupost d'ingressar de contribució dels veïns de Vila-real 3.191.000 euros més de 21 milions d'euros. Està ingressant, per tant, tots els anys 3.200.000 euros més de lo que ingressava el Partit Popular. I això és el marge, o és un dels marges que tenim. Però al mateix temps el que volem fer en aquestes baixades de la contribució és estimular l'economia en Vila-real, és aconseguir també que vinguin noves empreses i que tinguin més facilitats fiscals. Considerem que on millor poden estar els diners dels veïns és en la butxaca dels veïns i en la butxaca de les empreses generant economia. Per tant, és viable aquesta proposta i per això serà la primera que prendrem.
També ens agradaria, i si li sembla li ho preguntem al seu company, no? Ja que, diguem, ha estat desintoxicat del món políticament dit, quina és la valoració que fa de l'estat de la ciutat?
Jo crec que en aquest moment trobem una ciutat que està prou paralitzada. Si mirem els últims 4 anys, Vila-real ha perdut serveis importants que tenia abans i que ara deixa de tindre. Podem parlar del centre de salut de Torremosa, que s'ha tancat esta legislatura governant tant el PSOE a Vila-real com a la Generalitat Valenciana. Hem vist com infraestructures necessàries per a Vila-real en matèria educativa tampoc s'han portat a terme en estos anys. Per tant, una ciutat que no avança, encara que és el el que l'equip de govern actual ens vulgui vendre, i després una ciutat que només hi ha que passejar pels carrers per a veure que està més bruta i més abandonada que mai, no? Fa falta, i això és una de les altres propostes que el Partit Popular fa per a aquestes eleccions municipals, uns nous contractes de neteja viària i de recollida de fems que s'adapten a la situació actual de la ciutat, no? Són uns contractes que en el seu moment eren bons, però que la ciutat ha canviat molt i que no s'ajusta a la realitat, no? Per tant, desbloquejar aquesta paràlisi que viu Vila-real seria una de les nostres prioritats.
Uh-huh. I també parlant de mesures, ha comentat Adrià en una d'aquestes, però també havia fet menció a Torremosa. Una de les propostes que també crec que han llançat és tornar a tenir un servei ambulatori al centre de la ciutat. No sabem quines altres mesures concretes se'n plantegen.
Bé, molt bé, això és una de les importants. Nosaltres sempre que hem governat a Vila-real hem tingut la sanitat com a un dels nostres pilars fonamentals. Van lluitar moltíssim per aconseguir l'Hospital de la Plana, que el vam construir i ampliar en dues ocasions, i també per aproximar la sanitat a tots els barris, construint un centre de salut per als barris del Pilar i de Botànic al Duc. Per tant, ara ens marquem com a prioritat acabar en aquestes retallades sanitàries i exigir a la Generalitat Valenciana, ficant a la seva disposició els espais suficients, que construïsca un centre de salut per al centre de la ciutat. Evidentment, en matèria educativa anem a tindre una Generalitat davant que no va ser massa receptiva, però Vila-real va ser molt reivindicativa a nosaltres per tal de que puguem aconseguir el quart d'institut que fa falta, que desapareguen els barracons de Sartou, que construïm els gimnasos d'Escultor Ortells, Pasqual Nacher i Concepción Arenal, i que la EOI pugui ser una realitat en un edifici propi i que no tinga que anar utilitzant espais municipals. També tindré un pla especial de reparació de camins rurals que estan completament abandonats i que és un perill per als usuaris que van en aquestes vies. Com molt bé ha dit Adrián, millorar el manteniment del poble a partir de traure nous contractes de neteja, tant viària com de recollida de basures. Les retallades en aquest segment del manteniment del poble s'han fet notar al carrer i molts veïns noten i saben que Vila-real està més bruta i abandonada que mai, i per tant és necessari ser nou contrat. Després, tornar l'estabilitat als pagaments a les entitats de Vila-real. No és acceptable que una ciutat com la de Vila-real, en un pressupost de prop de 50 milions d'euros, hagi tingut Sheila 4 anys sense pagar a les ONGs les seues ajudes, 3 anys sense pagar als llauradors, 3 anys sense pagar a les escoles infantils, 2 anys sense pagar a les entitats veïnals. Per tant, també recuperar aquesta estabilitat per a no ficar los en perill serà un altre dels nostres compromisos.
Uh-huh. Quina és l'àrea a la que donarien més importància? No sabem si infraestructures, matèria de neteja, ha comentat no diverses de les propostes, però quina consideren que seria l'àrea estrella?
Pues jo crec que n'hi ha que combinar. Una important serà, evidentment, el manteniment, i l'altra, que serà una obsessió del Partit Popular, el favorir el creixement industrial en Vila-real, que és algo que és preocupant. A Vila-real hem perdut oportunitats de futur greus, com són haver perdut l'estació intermodal, que aniria a l'Espai La Vila davant de Porcelana. Això haguera suposat un creixement econòmic, industrial, social, laboral molt important per a Vila-real, i desgraciadament no s'ha peleat per això i s'ubicarà en Castelló. S'han perdut 17,5 milions d'euros de diferents convocatòries d'ajudes europees, que sí que han anat a altres municipis per a generar oportunitats i que no vindran a Vila-real. S'han perdut 2 milions d'euros per als nostres polígons industrials, i per tant nosaltres anem a ficar com a prioritat, com t'he dit abans, fer una carta d'impostos en una revolució fiscal que favorisca la vinguda d'empreses. Però si volem que vinguin empreses, tenim que tindre sol on poder ubicar aquestes empreses, i per tant desbloquejar la carretera d'Onda, que és el nostre polígon industrial, i buscar-li oportunitats de futur per a l'Espai La Vila, s'han de convertir en una prioritat per al futur govern de Vila-real.
Uh-huh. Abans fent menció als impostos, no, als diners que disposa el consistori, a què li llevarien del pressupost actual i a què li ficarien?
Jo crec que és prou clar, no? El primer que hi ha que fer és veure la realitat econòmica de Vila-real, i així durant 8 anys l'actual equip de govern s'ha farta de dir que no teníem diners, que la situació en la que havia deixat l'Ajuntament del Partit Popular, i al mateix temps estava adquirint, per exemple, el Gran Casino o altres instal·lacions que, si en un moment hi ha estabilitat econòmica i se poden permetir, ens pareixen molt bé, però si això va suposar retallar serveis o deixar de banda el manteniment de la ciutat, pensem que no és prioritari, no? Jo crec que és sobretot analitzar quines són les prioritats de Vila-real, i en funció d'això, pues prioritzar aquestes accions que l'equip de govern, que esperem que pugui estar liderat per Héctor Folgado, vaig aprenent, no? I evidentment, pues primer donar resposta a aquesta falta de manteniment total, dotar dels serveis que la ciutat necessita, i a partir d'ahí pues poder plantejar altres situacions, no? Però prioritari donar resposta a aquestes coses que no funcionen en la ciutat.
Suposant que coincidis, no, en el seu
company.
Sí, jo crec que és així, no és de rebut que estiguen dient-nos que no hi ha diners per a lo bàsic, per a lo essencial, i que al mateix temps hagin gastat 4 milions d'euros en la voluntat inicial de traslladar el despatx d'alcaldia al carrer Major. Això no és acceptable. I al final, nosaltres, com he dit abans, no estem plantejant res que vagi a ficar en perill o en qüestió l'estabilitat de l'Ajuntament. L'actual alcalde està ingressant 3.200.000 euros més de lo que feia el Partit Popular i ha retallat serveis i té diners per a gastar en palaus. Per tant, donar-hi aquesta estabilitat i una agilitat en la gestió i en els pagos, gestionar millor els recursos que tenim, va ser suficient per a que el poble funcioni adequadament, que desgraciadament ara no ho fa.
Uh-huh. També ens agradaria saber què consideren que pot oferir el Partit Popular a Vila-real per als propers 4 anys.
Pues jo apostaria per la millora de serveis. Al final, nosaltres anem a fer una campanya que volem que estigui centrada en Vila-real, i és una campanya que portem molt de temps treballant. Al final el que volem és una Vila-real millor per a tots els veïns que vivim en ella, que oferisca millors serveis. Nosaltres no volem un ambulatori perquè ens agrada construir ambulatoris, volem un ambulatori perquè creiem que és molt bo que tots els barris de la ciutat tinguin i tots els veïns tinguin un ambulatori prop de casa, un servei sanitari en proximitat. Nosaltres volem noves infraestructures esportives com la pista d'atletisme que van plantejar i que Benlloc va retirar, o el velòdrom que ara demanen els esportistes, perquè creiem que és importantíssim que els nostres esportistes no tinguin que agarrar el cotxe i anar-se'n fora de Vila-real per a practicar esport. Nosaltres volem una ciutat que aposte per la indústria, perquè volem que la gent de Vila-real puga treballar al seu poble i que no ens facin falta millors comunicacions per a la gent anar-se'n a treballar fora, sinó que puguen treballar en Vila-real en sa casa. Per tant, jo crec que ho hem fet sempre que hem governat. Hem millorat tant en matèria educativa com en matèria sanitària les infraestructures i els serveis que té la gent de Vila-real. Algo que en lo que nosaltres invertíem, els camins rurals per a que estiguin bé, o els col·lectors pluvials, algo que la gent no valora, perquè s'enterren, són uns diners que s'enterren baix de terra i que quan funcionen bé ningú se'n recorda que estava allà i hi havia un problema. Però treballar per això i ficar l'accent en aquestes coses és tindre una ciutat més amable, una ciutat que se preocupa per els seus veïns i que al final genera una millor qualitat de vida.
Uh-huh. Alguna cosa que afegir? Alguna cosa més, no?, que pugui ser el PP per a Vila-real?
Jo crec que estic totalment d'acord en el que ha comentat Héctor i que m'agradaria també que els veïns feren aquesta reflexió, no? Què passa a Vila-real quan hi ha un govern del Partit Popular? Quins serveis aconseguís la ciutat? I podem parlar pues, de l'Hospital de la Plana, del Centre de Salut, del Barri del Pilar i Botànica al Duc, de la renovació total i la construcció de noves escoles, i que miren què ha passat a Vila-real estos 8 anys, què ha canviat en Vila-real en estos 8 anys. Jo crec que és una reflexió, i els serveis estan ahí, de què passa quan hi ha un govern i quan hi ha un altre, no? I al final és simplement, com comentava Héctor, escoltar quines són les necessitats dels veïns i intentar donar resposta a elles, no pensant en mantindre el govern o en promocionar la figura de l'alcalde, sinó en donar resposta real a aquestes necessitats que tenen els veïns dia a dia.
Veïns amb els que crec que ja s'ha reunit el Partit Popular, ha presentat el projecte, en quines sensacions, quin va ser el feedback, no?, o la resposta de la ciutadania, la gent?
Pues és algo que portem fent ja tota la legislatura, inclús els 8 anys que portem en l'Ajuntament, en l'oposició. Nosaltres considerem que aquesta no és una ciutat que ha de construir un líder absolut polític, no ens considerem ni aspirem a ser els amos del poble, com algú pareix que gestiona des d'aquest punt de vista. Nosaltres volem donar resposta als problemes i a les inquietuds que tenen les associacions i els col·lectius de Vila-real. I jo, Sheila, la veritat és que no té il·lusió pel canvi en Vila-real. Ha sigut la nostra campanya, però perquè és el que hem estat notant, especialment aquests últims 4 anys, no? Una ciutadania que en algun moment va confiar en l'actual alcalde, però que ha vist que aquesta segona legislatura s'ha constatat unes males polítiques que els han afectat directament. I per tant, la gent té ganes de canvi. Els resultats autonòmics de les últimes eleccions, que són uns resultats, els autonòmics, sempre molt paral·lelos als locals, ja venien a confirmar una baixada de l'actual equip de govern del Partit Socialista de fins a 6 regidors. I sa desafecció respecte a l'actual equip de govern només té com a resposta la decepció del veïnat respecte a tots els anuncis que s'han quedat en això, en promeses incomplides, i inclús als impagaments que han ficat en perill a molts col·lectius. Així no ho han dit. Jo recorde la plataforma d'ONGs que li dia a l'alcalde Benlloc que els havia deixat en una situació de dificultat i que lo importante no és lo que se promete sinó lo que se cumple. Hem arribat a aquest extrem, als funcionaris de l'Ajuntament manifestant-se en l'últim plenari dient que els havien enganyat, a molts col·lectius que han tingut que eixir al carrer durant aquesta legislatura, i per tant jo crec que el 26 de maig la gent vol canvi, i crec que la millor opció per a aquest canvi és el Partit Popular. Som un partit que coneixem bé la ciutat de Vila-real, que també hem madurat també com a grup municipal, però poder oferir una molt bona gestió de Vila-real, el que tenim per davant és molt, molt seriós. Tampoc és una cosa que crec que tinga que valorar-se des de la moda, de donar-li la confiança a algú perquè puga ser una marca més o menys de moda, sinó que crec que hi ha que confiar en els gestors, i el Partit Popular presenta una candidatura de professionals, de veïns implicats i amb ganes de millorar Vila-real.
Ara després tornem una miqueta al resultat autonòmic nacional, possibles pactes. Parlem de la candidatura. Els han anat presentant xics, xiques, moltes també cares noves. Alguna repetida, recorda'ns de qui s'ha rodejat per a optar a l'alcaldia.
Bé, pues en este cas ens acompanya el que és el número 2, és Adrián Casabó, que és una persona molt implicada en tot el moviment social de Vila-real des de ben menut, és responsable cap d'estudis en un col·legi de la Consolació de l'Alcora, i és una persona pues, que té passió per Vila-real, que és un dels requisits, jo crec que fonamental. Coneix molt bé el nostre poble i crec que serà un grandíssim número 2 d'una candidatura que aspira a governar. I ens acompanyen pues, també gent com Dora Llop, que és una persona molt implicada en els moviments socials de Vila-real des de dins de la gestió de l'Ajuntament, també Carlos Gil, que és economista i que és la persona que nosaltres està dissenyant aquesta revolució fiscal que va atraure i va beneficiar a Vila-real i va atraure també inversió de fora. Com a número 5 tenim a l'advocada Gemma Ferreres, que treballa en els juzgats de Vila-real i que va donar-nos una visió important també des de diferents àmbits. Com a número 6 el periodista i bomber forestal Pablo Llopico, que també s'ha volgut integrar a la candidatura. Número 7 Bea Serra, que és una regidora que ja ens va acompanyar en l'anterior etapa. Número 8 tenim, me falla la memòria, Paco Arrufat, que és el president d'UCOBI, de la Unió de Comerciants, perquè consideràvem que la millor aposta que podien fer per als comerciants era dir-los als mateixos comerciants que foren ells els que lideraren les solucions per a donar-li empenta a Vila-real, al comerç en Vila-real. De número 9 tenim a l'administrativa Maria Olucha, una persona molt implicada també en tots els teixits i moviments de Vila-real. Número 10, un jove, el president de Noves Generacions, César Durà. Número 11, una persona implicada en les tradicions com és Toni Achuara. De número 12 tenim a Ana Mezquita, una persona que va ser la primera dona presidenta de la Junta Central de Setmana Santa i que també pues, bueno, treballa, és empresària i treballa molt bé en col·lectius. I el número 13, per parlar de la majoria absoluta i no allargar-nos més, número 13, Laia Moriner, que, bueno, que és una, va ser presidenta en este cas de la Puríssima, demostrant també pues, la seva voluntat d'estar implicada, i és una persona que té una visió sobre l'àmbit familiar molt important, que és el que volem que aporte, no? La seva visió de com fer fortes les famílies en Vila-real, donar-los suport i ajuda en el seu dia a dia per a fer fort també Vila-real.
Ha dit 13, no? La majoria absoluta. Ves complicat o considerem complicat que es torni a repetir una majoria absoluta, siga el partit que siga? Igual que està passant a l'àmbit nacional, a l'àmbit autonòmic, es parla de pactes, de blocs, d'esquerres, de dretes. En qui pactarien, en qui no pactarien? Es fa cas al que passa en altres esferes o així es treballa més en clau local, no? Per arribar a acords.
Jo crec que, com comentava Héctor abans, el resultat de les eleccions autonòmiques, que és el més pròxim que hi ha unes municipals, ens dona alguna pista del que pot passar, no? Jo estic convençut que el resultat del Partit Popular serà millor que ells hacia Vila-real, però sí que és cert que confirma una tendència a la baixa del Partit Socialista, no? Com tu dius, no hi haurà una majoria absoluta, hi haurà que arribar a acords, i jo crec que el Partit Popular en este moment està en un moment important per a liderar aquest canvi a Vila-real, no? I tu dies de parlar, de dialogar, evidentment en qualsevol partit polític, en qualsevol grup que pense que Vila-real necessita un canvi, que esta situació que porta la ciutat no és positiva, que dure fins a 12 anys, perquè recordem que l'actual equip de govern no acaba d'aterrissar, sinó que porta ja 8 anys a Vila-real. Per exemple, la candidatura del Partit Socialista, la major part dels primers números de la llista són regidors o han estat treballant ja a l'Ajuntament, per tant és gent que porta ja una trajectòria i que ha tingut ja l'oportunitat de demostrar el que pot fer des del govern municipal. Crec que el Partit Popular en este moment sí que està en disposició de liderar i se canvia a Vila-real, no? I evidentment, segons el que passe el dia 26 de maig, ens sentarem a parlar amb la resta de grups, a arribar a acords, perquè crec que és important, i si algo té de positiu el perdre aquestes majories en les que estàvem acostumats fa uns anys als governs a tots els nivells, crec que això és bo perquè ens fa arribar a acords, ens fa parlar, ens fa posar damunt la taula aquelles coses que preocupen de veritat a Vila-real, però sí que estic convençut que serà el Partit Popular el que va a liderar ese canvi i ese nou equip de govern a Vila-real que la gent no demana, no? Jo, parlant estos dies, no? La gent pues, sap que estàs ahí, te comenta coses i m'ha passat amb varia gent que m'ha dit mira, fa 4 anys ens vam creure allò que ens venia ben lloc, vam veure que podia ser una aposta per a Vila-real, però avui 4 anys després ens hem donat compte que ens hem equivocat, no? I anem a tornar-vos a donar la confiança perquè pensem que ara 8 anys després podeu assumir el govern de Vila-real, no? I crec que aquesta sensació al carrer de que el que va passar els últims 4 anys no és el mateix que ha passat estos 4, crec que la té molta gent i per això crec que el canvi està molt a prop.
Por de que partits, no? Que més o menys poden estar en la mateixa franja, no? També per lo que ha passat a les nacionals, a les autonòmiques, li resten al Partit Popular ara que n'hi ha més opcions en la dreta?
No, nosaltres jo crec que una vegada anem a contraposar equips i programes, estem convençuts de que els veïns van a valorar l'experiència del Partit Popular i la capacitat de gestionar la ciutat de Vila-real. Indistintament, jo sempre dic que m'encanta que la gent se sume i entre en la política. Això no és una cosa que fem uns veïns elegits. La política és cosa de tots, perquè el que estem fent és treballar pel nostre poble. Per tant, jo sempre anime primer a que entren en el Partit Popular. M'agradaria que els teus oients, Sheila, formaren part del Partit Popular. Però si no, jo els anime a que participen de qualsevol altra formació o que creen la seva formació. I estic convençut de que tots junts anem a treballar per un Vila-real millor. Jo, com dia Adrián, crec que l'alcalde Benlloc ja ha donat tot el que tenia que donar de si. Per a bé o per a mal. Segur, jo no pense que un alcalde ho fa tot mal ni ho fa tot bé. Jo crec que Benlloc haurà fet algunes accions que hauran sigut positives i que podran continuar en el temps, però crec que tot el que podia donar ja ho ha donat. I això ha sigut el que al final ha fet que esta segona legislatura encontrarem ja un agotament en el projecte polític que ja només té com a objectiu reafirmar la pròpia autoritat de l'alcalde que sembla que la perd en la seva gestió. I per tant, el que necessitem ara és un canvi. I crec que és algo natural, crec que és algo positiu, que n'hi hagi alternància. Igual que és bo que no n'hi hagi majories absolutes i que crec que això ens va obrir a tots a tindre a fer un exercici de pactes i de diàleg constant. I això segur va beneficiar els veïns. És bona l'alternància. Nosaltres, jo ja ho vaig dir l'última vegada que em vaig presentar a les eleccions i és un compromís que seguís agarrant, Sheila. Crec que 8 anys en l'alcaldia és suficient. I si nosaltres els veïns ens donen la confiança, no anirem més allà de 8 anys en l'alcaldia i canviarem a la persona que estigui en l'alcaldia. Perquè després d'això venen les legislatures d'error. Les legislatures en què algú se pensa que això és seu, que se pensa que està per damunt del bé i del mal i que els veïns quasi que tenen de treballar per a d'ell. Per tant, nosaltres considerem, com te que Benlloc tanca una etapa, que el projecte polític s'ha esgotat, que tot el que tenia que aportar ja ho ha aportat per a bé o per a mal i que ara és moment de canvi, de nous impuls i crec que qui millor ho pot representar és el Partit Popular.
Així que ja per últim, per què hauríem de confiar en el Partit Popular?
Jo crec que ho hem explicat un poc en l'entrevista, no? Perquè tenim un programa que crec que és molt positiu per a Vila-real, que tenim també l'experiència dels anys de govern, però també d'aquests 8 anys de l'oposició, que ens ha permès també pues, veure moltes necessitats que té la ciutat, parlar en col·lectius i arribar a aquest moment crec que en força per a, com te deia, liderar aquest canvi i perquè crec que hem format també un equip, a banda de tindre el programa, hem format un equip crec que il·lusionant, no? Amb gent que ha estat a l'Ajuntament i que té aquesta experiència, però també amb molta gent que ens sumem per primera vegada a la primera línia política, per tant, el millor de nosaltres mateixa i la nostra experiència en diferents col·lectius, entitats de Vila-real, no? Crec que al final en un ajuntament, a diferència de que pugui ser un govern autonòmic o un govern nacional, crec que fa falta gent que s'hagi manejat, no? En el teixit associatiu de la ciutat, que la gent la conega i la reconega també pel que ha fet en diferents llocs a la ciutat i en la idea de servir als veïns, no? Crec que els que ens sumem a este projecte, a esta candidatura que lidera Héctor, ho tenim molt clar, que això és un servei que anem a prestar durant un temps, el temps que vulguin els veïns, i en aquesta idea ho fem, no? La d'aportar el millor de nosaltres mateixa per a millorar la ciutat.
Doncs amb aquestes paraules ens quedem, tot i que Héctor, tenint en compte que va fer un anunci fa uns dies a les xarxes socials, donar-li la enhorabona.
Pues sí, bé, i això és una part il·lusionant, sí o sí, evidentment, pues bueno, pronte seré pare, i la veritat, pues, que tant la meva dona com jo, pues, com estem vivint amb molta il·lusió, i és veritat que en el carinyo, l'estima de moltíssims amics, veïns que també participen d'aquesta alegria i bueno, això sí que evidentment és una cosa que ens plena de felicitat a tots.
Doncs d'orgar ara una miqueta que després ja li dic jo que no sé si pot.
Tot el mateix i me preocupa, però bueno, jo crec que compensarà, no, Sheila? Tu que també has sigut...
Sí, però el corrector de ojeras no està mal, eh?
Vale, però prenc nota.
Doncs moltíssimes gràcies, Héctor, per estar així també, Adrián, i parlem ara en festes.
Molt igualment, gràcies.
I nosaltres arribem ja a les 2:02 del migdia, tanquem aquest programa Protagonistes. Demà estarem en el cor de la festa, estarem en aquesta inauguració de les festes, d'aquest primer tret d'Isida de les festes patronals en honor a Sant Pasqual. Estigueu ahir perquè vos ho anem a contar tot a partir de les 12:05, com un clau, fins a les 2:00. Ara vos deixem amb els esports. Adeu.
Cause I'm ready to be reckless. Care more so I can care less.